de Déu.
I tant. I tant. Ja hauria d'estar treballant.
Què fareu, Peyu? Què fareu de la Renaixença, això?
Doncs mira, avui ens visita la Ludwig Van,
Actuació
espectacular. El Quim Carandell i companyia, i dedicarem el capítol... Mira que ho acabo de mirar i no me'n recordo ara. Hòstia, ara m'has enganxat, hòstia. Espera't, un moment que ho tenia aquí apuntat.
Bota, pots esperar, no?
Sí.
Sí,
sí, estava pensant que realment ni la boira ni la criança són el que eren,
No. Tot d'abans tot era millor.
Tu, Bota, que tens tants fills? Home, tants, en tinc dos que deu ser un número absolutament estàndard.
No, són molts,
ara. A la perruca, dediquem el capítol a la perruca.
Ja he complert la meva funció de fer temps, eh?
N'hi ha un aquí a la ràdio que va amb perruca. L'altre dia vaig...
Què dius?
Sí.
Què dius?
Sí.
Però i què,
eh? Ho diu o no? Ho explica o ho amaga?
No ho explica, però vaig pensar... Ui, porto un tallat...
Perquè, per exemple, en Mainat porta perruca, però ho explica, diguéssim.
És un tècnic de la ràdio.
Bueno.
Vols que digui les inicials o...?
No.
Digues el color de cabell.
És un color d'aquests de...
Que ja es veu que no.
De terrissa, color terrissa, saps?
Color terrissa. Fang.
Fang. Saps aquest color fang, Bota?
Color Bisbal.
El del Catalunya Migdia no és, ja t'ho asseguro, perquè l'estic veient i...
No
hi ha perruca.
Saps el color del cabell del Pere Mas?
Sí.
Depèn del dia.
Bueno, és que el Pere Mas li va canviant.
Sí, és veritat.
Sí, perquè, però no és perruca, el Pere Mas.
Per què es fot aquest color de cabell, el Pere Mas, Bota? Tu el coneixes tant.
No ho sé.
Jo?
No, el Bota, el Bota.
Sí, home, i tu també, Ricard.
Sí, per això, però jo t'ho pregunto, tu.
Jo no ho sé.
Bueno. En fi, parlareu
això. A mi no m'ha canviat gaire el color del cabell, a mi no... Hi ha algú que hagi anat a Turquia, dels que sou aquí?
No, jo a Turquia no, jo em vaig posar pèl, però a Barcelona em vaig posar.
A Barcelona?
Sí.
Ahir ho vas fer-ho,
tot el vas posar? Sí, aquí el cap.
Hosti, el cap. Jo el vaig veure, l'endemà de fer-s'ho.
Ah, sí, és veritat que vam quedar.
Sí.
Hòstia, però per què ho feu, això? És caríssim, això, és caríssim, a més a més.
No et pensis.
No, home.
Aquest surt cada cabell, ho heu contat, això?
Te'ls treuen d'aquí darrere i te'ls posen davant.
I llavors...
De darrere del clatell, el clatell,
Ara, sí, perquè si vols que vegi arrissat, no? T'han de treure d'una...
Si volen fer una putada, ho poden fer, clar.
Ara...
Sí, per favor. Aquesta és una broma. Saps aquella broma de...
Sí. Dius, vull els cabells com en Maradona.
Sí, adorms el teu amic, el fots allà a una clínica i li fots els pèls de baix.
I al
cap de 3 mesos veuràs, exacte.
Ai, senyor, tindrem...
És estrany que en aquest món que vivim no ho hagi fet ningú. És estrany.
Sí. Bueno, segur que ho s'ha fet, segur.
Ho has dit molt ràpid, això.
Busques una mica i ho trobaries,
Potser sí.
Segur.
I tant.
No sé.
Bueno, anem amb aquesta conversa tan interessant, anar a fer esperant les notícies, també està bé,
Sí, és el Bota que no tira. Nosaltres estem...
Jo tinc 4 connexions a punt des de fa 3 minuts.
Espavila, perquè estem aquí esperant que tiris.
Això dels pressupostos.
Per les notícies.
Sí, això dels pressupostos, aquí, aquí, ara no, ara això...
Bueno. Allà també.
Ja va? Ara ja va, calleu.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Va, calleu. Feia la Renaixença a les 12, eh?
Bon dia, us informa Joan Bota. El president Salvador Illa acorda amb Esquerra Republicana la retirada dels pressupostos per donar-se temps a negociar i evitar una derrota al Parlament. En una declaració institucional, el president de la Generalitat ha fet una crida a la responsabilitat i ha anunciat que convocarà una reunió extraordinària demà al matí per aprovar un suplement de crèdit. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Illa fa marxa enrere per estalviar-se el fracàs parlamentari aquest divendres, però demana Esquerra que, més enllà de les bones paraules, es comprometi a donar estabilitat al govern. El president no podrà complir la seva paraula de tenir pressupostos a l'abril, però no trenca la baralla amb Oriol Junqueras i acorden seguir negociant.
El govern que presideixo sempre ha tingut clar que Catalunya necessita pressupostos. També teníem clar que volem fer realitat uns pressupostos de la mà de les forces progressistes de Catalunya. Per això hem respectat els seus temps i consensuat les seves propostes.
Les dues parts es donen, per tant, més temps per aprovar-los abans de l'estiu i per superar aquests mesos d'impàs, demà a primera hora el govern aprovarà un suplement de crèdit, el mecanisme pressupostari que li dona oxigen financer al govern perquè no vagi tan ofegat. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
I continuem amb aquesta notícia amb Marta Prat.
Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, retreu a Salvador Illa que el govern va tirar pel dret per aprovar els pressupostos sense negociar-los amb ells i sense haver complert els acords d'investidura. Barcelona, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat que el govern hagi fet marxa enrere retirant uns pressupostos que no havia pactat amb ells. Els republicans mantenen la recaptació de l'IRPF com a condició important per negociar els nous comptes, però ara ja no ho situen com a línia vermella.
Volem el màxim pel nostre país. Això inclou l'IRPF? Sí, clar que l'inclou. Si el govern creu que hi ha alguna alternativa que pot ser millor, doncs que la proposi i ara negociarem.
Marta Corbalán, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I els comuns que ja havien pactat els pressupostos amb el govern avisen que caldrà actualitzar els acords si es tornen a presentar els comptes. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, fa aquesta lectura de la retirada dels pressupostos.
No és una bona notícia perquè van tard, perquè no n'hi ha res garantit i, per tant, és un futurible i perquè, a més, dona una imatge de feblesa del govern de la Generalitat i, sobretot, del bloc d'investidura i de l'entesa entre les forces progressistes. Ara bé, n'hi ha esperança? Sí, perquè no s'ha trencat res.
I a aquesta hora, mobilitzacions en marxa de docents i personal educatiu en diferents punts de les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran, i la Catalunya Central. Han tallat vies principals de comunicació, com la C-16 a Manresa i l'autovia A2 al Carràs. Anem ara fins a Lleida. Estela Bosoms, bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, l'autovia ha estat tallada 2 hores fins poc abans de les 10 i aleshores els manifestants s'han disgregat per tornar cap a Lleida, on ara mateix es manifesten per l'Avinguda de Madrid de camí als serveis territorials d'educació i cap a quarts d'una tornaran a mostrar múscul en una marxa que sortirà de la plaça Ricard Viñas. Hem parlat amb la Thaís, mestra d'Educació Física, que destaca l'excepcionalitat de les protestes del col·lectiu.
És algo històric. Jo mai a la vida havia vist un moviment d'aquesta magnitud a nivell de pobles i ciutats de Lleida. Orgull dels docents i les docents d'aquest país.
També hi ha a aquesta hora protestes de docents a Manresa i a la Seu d'Urgell i comencen els talls de circulació a l'N230 a l'Alta Ribagorça. Estela Bosoms, Catalunya Ràdio Lleida.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència proposa un recàrrec al rebut de la llum durant un any per pagar el cost de la pagada de l'any passat, competència calculat que la reposició del sistema va costar entre 34 i 51 milions d'euros i creu que s'ha de traslladar en proporció al consum a comercialitzadors i consumidors, la qual cosa suposaria entre 0,14 i 0,21 euros al megawatt hora. El regulador ha publicat la seva proposta en fase de consulta pública per rebre al·legacions fins al 15 d'abril. Marcos García.
El Barça necessita una victòria avui per passar els quarts de final de la Champions masculina. L'equip de Hansi Flick juga a 6:45 al Camp Nou contra el Newcastle després de l'empat a 1 al partit d'anada. La TDT d'aquest Barça-Newcastle arrencarà a 6:45 de la tarda. Avui també es completen els vuitens de final de la Champions amb aquests altres 3 partits. Tottenham Atlètic de Madrid, Bayern de Múnich Atalanta i Liverpool Galatasaray. Ahir ja es van classificar per als quarts el Madrid, el PSG, l'Arsenal i l'Sporting de Portugal. El Barça i el Badalona Women es juguen aquesta tarda una plaça per a la final de la Copa de la Reina de Futbol. A l'anada empat a 0 i el Barça-Badalona Women començarà a les 7 del vespre. Qui guanyi jugarà la final contra l'Atlètic de Madrid. I en waterpolo, el Sabadell jugarà aquesta tarda a partir de les 6 l'anada dels quarts de final de l'Eurocup. L'equip vallesà visita la piscina del Marsella francès. Encara en waterpolo avui també tenim 3 partits avançats a la 16a jornada de la Lliga Femenina. Mataró-Sabadell, Atlètic Barceloneta-Terrassa i Sant Andreu-Catalunya.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Oriol Mitjà, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Sí, estic bé.
Sí?
Sí.
Ah, això és bo.
Ho dius perquè et porto un llibre que és una mica trist.
Home, és un llibre que és... és dur, però és un llibre que ara t'ho deia. Jo crec que no l'has escrit tant per tu, sinó pels altres, no?
Totalment. És un llibre per acompanyar i ajudar altres persones. No és un llibre d'autoajuda, és un relat íntim de la meva pròpia experiència, però és una baixada a les tenebres i veure el dolor, la tristesa, les preocupacions, les obsessions i el camí de tornada que t'ensenya que una vida alegre i amable encara és possible. Però aquelles experiències íntimes són a la vegada universals, són esdeveniments que li passen a tothom, situacions en les que el lector se sentirà totalment reflectit, es reconeixerà Cadascú es farà el llibre seu, perquè hi ha molt de contingut, però estic segur que tothom hi connectarà en algun moment.
El doctor Oriol Mitjà és metge, com sabeu, és especialitzat en malalties infeccioses i probablement el recordareu per les seves recomanacions durant la pandèmia. Avui arriba a les llibreries un llibre seu que es diu On neix la llum, amb un subtítol clar i meridià. Relat de la meva depressió, de la fragilitat a la resiliència.
Como Nicolas Cage en Live in Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Skate and live in Las Vegas. Soy el invierno contra tu primavera. Un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación. Será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos.
Et porta, aquesta cançó et porta, Oriol?
Moments alegres, de fa molts anys, fa més de 25 anys, quan va sortir i vaig conèixer un espai segur que es deia Sergi, que era la meva parella, i era una persona que no em jutjava, que em treia de la meva cursa per ser més, per tenir més, per aconseguir més, i de cop i volta m'estimava només pel que jo era, i amb ell no havia de demostrar cap altra cosa.
És quan vas començar a sentir segur de tu mateix, d'alguna manera.
Portava... Alguna vegada ho vam parlar, que portava una infantesa en la que havia rebut burla, humiliació, i aleshores això havia desencadenat, doncs, una inseguretat o un sentiment d'inferioritat que vaig combatre amb una cuirassa, i la cuirassa era la de ser bo en els estudis i ser perfecte, fer-ho tot perfecte per demostrar que d'alguna manera valia, i d'aquesta forma volia dir als altres: adoneu-vos-en que no sóc tan poca cosa, que també hi ha alguna cosa de valor en mi. I això va esdevenir en la meva forma de demanar amor o estima als altres. I per tant, era una cursa constant per haver de demostrar-ho, fins que vaig trobar aquesta persona en la que una altra vida, una vida més amable, diferent, més pausada, només amb el que jo ja era, era possible.
On neix la llum, que és el llibre de l'Oriol Mitjà que avui ens presenta, és un llibre on et despulles moltíssim. Expliques que has tingut depressió, ansietat, problemes amb l'alcohol, amb el menjar. És un llibre que comença així.
Vaig néixer el 1980. Des de petit intuïa que hi havia alguna cosa diferent en mi, però no ho sabia anomenar. Ho notava a la pell, quan em posava vermell si algú es reia de mi. Al cor, quan els altres nens s'ajuntaven i jo em quedava sol. A la gola, desitjant defensar-me sense aconseguir pronunciar ni una paraula. A vegades sentia que ser sensible i afectuós era un defecte. Per tant, ho vaig amagar, per por que m'apartessin. Als 7 anys, l'escola em va començar a resultar incòmoda. L'escola no era només un lloc d'aprenentatge. Per mi es va convertir també en un escenari d'humiliació. Va ser aleshores quan vaig cultivar l'art de desaparèixer. Em refugiava en el silenci, en un racó on ningú no em veiés. A l'hora del pati feia veure que estava ocupat. M'amagava al lavabo o a la biblioteca. No em triaven mai per jugar a futbol. I si em posaven de porter, es burlaven per la meva poca traça amb la pilota. Cada dia esperava amb ansi el so de la campana que ens avisava per tornar a classe i posar fi al suplici.
Uau, escoltat d'aquesta forma, narrat per una altra persona, sembla com molt dur, oi?
Sí.
Però és així, des de petit que ja ho sentia, que hi havia alguna cosa que no encaixava en els motlles del que els altres esperaven o que era diferent.
No és tant el no encaixar, que expliques al llibre, però el que segurament on poso més l'accent és en aquesta necessitat que tenies de ser acceptat, de complaure els altres, no? Tu dius que sents que estàs passat tota la vida intentant agradar.
Sí, Aquesta és la meva història, però crec que altres oients, altres persones hauran tingut les seves dificultats a la seva infantesa i hauran hagut el nen que era més grassonet o el que portava ulleres o el que vivia més en solitud a casa seva, i aleshores això el que fa és dibuixar la manera com serà la teva personalitat, i si la infantesa has patit molta soledat, aleshores pots ser un pare hiperprotector que vol que els seus fills estiguin cuidats constantment, o hi haurà una altra persona que el que voldrà és omplir tots els seus caps de setmana per sentir que la vida és plena i no se li escapa. I tota aquesta persecució de fites externes, de controlar coses externes, d'assolir la fama o els diners o la diversió, és transitori, perquè en el moment en què ho has assolit, desapareix i necessites continuar fins a la següent fita. I en el meu cas ho expressava amb una cuirassa en el que demostrar, m'autoexigia molt per
ser un d'ells.
Sí, sí, sí.
Per ser un més a la societat, d'alguna manera.
Perquè m'escollissin per jugar al futbol.
Sí, ja. Un dels moments del llibre, dels més emotius, és quan et qüestiones si pateixes depressió perquè no t'hi esforces prou per superar-la, no?
Sí.
Dius que la depressió no només fa mal, sinó que també confon, que hi ha moments en què tu dubtes de tu mateix i dubtes de si el patiment que estàs sentint és real o és una paranoia teva.
Sí. Això és una de les trampes, també. La incomprensió. Les altres persones no poden entendre moltes vegades el que tu sents perquè elles no ho han viscut a la seva pròpia carn. Aleshores, de vegades diuen o pensen que el quedar-te al llit és perquè ets mandrós o deixat, o perquè tens poca falta de voluntat. I fins i tot tu mateix no saps dibuixar el llindar on és pura tristesa o on és la teva deixadesa, perquè no és visible, no hi ha una analítica que et digui tens una tristesa de 8 o de 9 o de 10, i fins i tot un mateix es planteja, ostres, pot ser que no m'estic esforçant prou, i necessites que una altra persona de fora et digui, escolta, la teva tristesa és legítima, pot ser que hi sigui, i et pots permetre viure-la, sentir-la i ajustar el teu ritme vital a l'emoció que estàs tenint.
O sigui, el que ha de fer l'altre és no jutjar, sinó reconèixer.
Exacte. L'altre, moltes vegades, no, l'altre, el cuidador, moltes vegades no comprendrà el que t'està passant a tu, i de vegades li crearà frustració, perquè...
Va, aixeca't, va, anem a fer plans, va. I dius,
sí.
És que no és això el que necessito, sí. No? Necessito algú que entengui que ara jo estic tombat en el llit.
Sí. Per exemple, fes-te una dutxa, que sempre és molt reconfortant, sortim a passejar, anem a sopar amb amics. Tot això són coses que són lògiques i que a tothom li senta bé, però una persona amb depressió no té aquesta motivació, només sent un buit gegant, i no hi troba l'alegria en fer cap d'aquestes coses. Aleshores, l'altre és important que hi sigui per acompanyar-te, però no per forçar-te. I de vegades aquestes paraules de validació, de comprenc el teu dolor, accepto el teu dolor, estic aquí per ajudar-te, crida'm quan em necessitis, són més fortes i més valuoses.
Allò que canta Masoni, no? No et diré el que has de fer, sinó et diré que facis el que facis, jo estaré al teu costat.
Preciós, doncs és molt ben descrit.
Tu mateix també en aquest llibre expliques que et tractaves amb molta duresa.
Em vaig mirar al mirall quan em vaig llevar. La llum blanca del lavabo em tornava una cara pàl·lida, una cremor terrosa a l'estómac i uns ulls plens de cansament i rendició. Llavors va emergir la veu de sempre, l'autocrítica. No n'aprendràs mai, vas de mal en pitjor. La vaig reconèixer a l'instant. Aquella veu que està a la White, esperant la més petita ensopegada per emetre el seu judici. No pregunta, no acompanya, només sentencia. Vaig repenjar les mans al marbre fred del lavabo i vaig recordar una frase que havia llegit. Tracta'l tal com tractaries un amic ferit. Però no ho sabia fer. Amb els altres trobava tendresa. Amb mi, només duresa.
La teva mare també ha tingut depressió.
Sí.
I expliques al llibre que has vist el que significa tenir cura d'una persona en depressió en la figura del teu pare, no?
Sí.
Que és una cosa que no havies vist quan eres petit, però que ara que ets gran, doncs ho has anat veient. També potser ho has tingut clar quan tu has patit també la depressió i quan has mirat els altres?
És a dir, passar per tot aquest dolor et fa comprendre que els altres també poden estar patint, perquè al final tots som humans i tots tenim la ment que funciona de forma molt similar. I les emocions, ens quedem encallats de vegades amb els pensaments, de vegades ens imaginem el que està per venir, que pot ser catastròfic, o com de malament hem fet alguna cosa del passat. Quan tu has patit, això et fa ser molt més empàtic i et tornes menys judiciós amb els altres.
Tu vas estar a punt de suïcidar-se, Oriol. De suïcidar-te.
Sí, he tingut alguns episodis de depressió major i alguns episodis en els quals he estat molt malament, en els quals era massa cansat viure. El que sentia era molta tristesa. Sentia que viure veritablement no valia la pena, que era dolorós i que potser era millor no ser-hi, no? I un dia doncs també em va passar això, que entre l'impuls, la tristesa, la manca de motivació i les poques ganes de viure, doncs vaig intentar marxar.
Febrer del 2022.
Sí.
Vols que t'ho llegeixi?
Si vols.
Dius: un pensament fugaç, esmolat com un vidre, em va passar pel cap. Ja està, ja no puc més. El cos es va moure sense esperar la consciència. Vaig agafar la bici pel quadre, la vaig aixecar amb violència i vaig caminar amb decisió cap a la vora d'un penya-segat sense mirar enrere. Tot va passar molt ràpid. El Sergi va cridar, va saber a l'instant que un segon més podia ser fatal. Em va atrapar i em va agafar el braç, perdoneu, amb força. El següent que recordo és abaixar la vista i veure que només una part del meu peu tocava a terra. La resta del cos ja penjava en el buit. Em vaig quedar immòbil, amb el cor que em bategava la gola.
Sí, és així com va passar.
Si et vas llançar per un penya-segat.
No vaig arribar a caure, no. Però la intenció era aquesta, era portar un desgast físic. Cada matí em costava més llevar-me, desapareixia la il·lusió, no tenia cap capacitat de gaudir de res. L'únic que veia era autocrítica. Em feia pena de mi mateix, és a dir, pensar mai no me'n sortiré, i a més em feia enveja els altres són feliços i jo sempre tindré una vida que serà trista. Amb la ment em parlava amb aquesta veu cruel de no serveixes i mai no tindràs felicitat, és a dir, podràs tenir èxits o podràs aconseguir coses, però aquestes coses no et faran feliç, i aleshores apareix la ideació de mort, d'un pensament, de la idea d'un descans, no necessàriament un desig de fer-me mal, sinó és un no puc més, ja n'he tingut prou, vull marxar.
I què et dona l'esperança de nou?
Bé, quan et trobes així, estàs al fons de tot, del pou, ho veus tot negre. I el que és més curiós, en el meu cas, per exemple, és que per molt que n'hagi sortit altres vegades, quan torno a caure, penso que aquella vegada no me'n sortiré. És a dir, tant se val que ja tingui experiència, tant se val que els altres em diguin això passarà, no? Però ajuda a tenir aquesta persona que t'acompanya. Aquesta persona que et diu comprenc pel que estàs passant, i sobretot en el moment en què t'adones que algú de fora et pot ajudar. Pots anar al psicòleg, pots anar al psiquiatre. Mira, el novembre vaig tenir una depressió. Cada vegada em trobava pitjor, pitjor, pitjor. I no va ser fins que portava 6 setmanes malalt que de cop i volta vaig tenir una revelació i vaig dir, però si és que estàs malalt, però algú de fora et pot ajudar, pots tornar a teràpia, pots tornar a anar al psiquiatre. Però m'havia anat corroent per dins i jo ni tan sols m'havia adonat que la possibilitat del canvi existia o que la possibilitat de l'ajuda externa existia. Per això és tan important, algú que estigui tan trist, obrir-li els ulls i fer-li veure el teu patiment és real i la possibilitat de que algú t'ajudi també existeix.
I la por, no? La por a la recaiguda, la por a no saber-ho fer, de no trobar, de no reconèixer-te en aquest camí que és incert cada vegada que ho revius, no?
Clar, imagina't, perquè de la depressió se'n surt, però quan surts et queda la cicatriu, la por de tornar-hi a caure. Mai més voldries tornar en aquell pou. I aleshores, el que intentes fer és controlar obsessivament tot el que està al teu abast. Aleshores, per exemple, no estar mai en situacions que et suposin una pressió addicional o que siguin un estressant. Fas llistes de tot, et prepares els viatges amb els vols a les hores idònies, mai dormir, sempre dormir perfectament. Aleshores, és una vida que es torna absolutament rígida en la qual no hi cap la flexibilitat i tampoc hi cap la possibilitat de experimentar noves coses. Aleshores, quina meravella poder veure les persones que saben navegar sobre aquesta incertesa, no? Que saben acceptar la vida amb totes les seves imperfeccions i indòmita i salvatge com és. I aquí és on comença també una mica el camí a la cura, quan t'adones doncs, que una altra cosa és possible i que dius la vida és imperfecta, jo sóc imperfecta i puc ser imperfecta, no he d'estar sempre feliç i no he de fer-ho sempre tot perquè agradi als altres. De vegades podré entregar un document que no serà idoni i de vegades estaré en situacions...
I et pots equivocar.
Et pots equivocar, però saps que, com és de difícil això? No sé, a mi em sembla molt difícil acceptar que et pots equivocar perquè tens de seguida la por que l'altre no t'estimarà.
Però... No sé si també aquí veus una... Tu has tingut molt èxit. Tu vas ser, recordem, català de l'any, el 2016, ja.
Sí.
Després, amb tota la pandèmia, tot el que vas viure, l'exposició que vas tenir, no?
Sí.
Creus que l'èxit no t'ha anat bé?
L'èxit, crec que ni m'ha anat bé ni m'ha... No, en el meu cas em va anar malament, però no necessàriament ha d'anar malament. És a dir, simplement són... fites externes. Això ho parlàvem en un sopar, i ho explico al llibre, amb periodistes que, com tu, teniu molt d'èxit i moltes audiències, i que us agrada continuar tenint aquestes audiències, igual que a mi m'agrada continuar doncs, tenint publicacions fantàstiques. I aquí entra una miqueta la necessitat o l'aferrament, el desig de ser reconegut. I, per tant, de vegades diem, no, ho fem per ajudar els altres, ho fem per servei públic, perquè és molt important que donem tota aquesta informació tots els matins. Però, a la vegada, hi conviu un altre joc, que és el joc que diu necessito que em continuïn reconeguent i que em diguin tots els dies que la meva audiència ha estat molt bona. Això també existeix. I no hi ha res de dolent en que això existeixi sempre i quan no esdevingui el centre de la teva vida. Això em deia el psicoanalista, no? Pots voler tenir seguretat, pots voler omplir els caps de setmana, pots voler tenir les millors audiències o una mica de prestigi, però que ho facis perquè en aquell moment és una cosa que tu sents que et va bé, que és bondadosa per tu. No ho facis com una cosa que és imprescindible per continuar respirant.
Bé, llavors es converteix en un espiral molt, molt tòxic, no?
Exacte.
Clar, tot aquest dolor intern i íntim que ara explicàvem contrasta amb l'opinió que alguns et titllaven, no? De gòlatra, de narcisista, d'arrogant... A tu això et feia mal? Et distanciava? Hi havia un punt d'incomprensió, també, amb el que tu volies transmetre i el que alguns acabaven rebent?
Sí, però és molt difícil, perquè... és a dir, la forma com et veuen els altres no la pots controlar. I de vegades jo també puc equivocar-me i puc explicar les coses d'una forma que l'altre pensi que és egocèntrica.
Vas dir a la consellera de Salut que li faltaven coneixements de medicina i de salut pública.
Sí, per exemple, també estem parlant de la Covid, una situació molt extrema en la qual morien moltes persones a les residències i fora de les residències, i en les quals estàvem tots intentant accionar tots els mecanismes del país per salvar vides.
Sí, me'n recordo perfectament.
Sí. Que no és ideal. El que és ideal és haver establert una comunicació en la qual jo hagués comprès que tenia una necessitat forta de continuar protegint la vida, però també hagués entès quines eren les necessitats de la consellera, que segurament ella volia tenir un cert control sobre el seu equip o continuar prenent les seves decisions. Aleshores, pot ser parar-se a comprendre què és el que necessita l'altre i arribar a un punt intermig en el qual els dos us pugueu entendre.
Et van tantejar de la política.
Em van?
Tantejar.
Em van tantejar, sí.
Per ser conseller de Salut?
Sí, conseller de Salut, sí. La política és fabulosa, no?
Però creus que en aquella proposta, per exemple, també s'aprofitaven una mica de tot això, teu?
Sí, vull dir, però el joc hi havia una estratègia i la política, tal com l'estic veient avui dia i amb tots els conflictes que estan succeint al món, hi ha molta manca de comprensió. És a dir, un té una identitat molt ferma, molt sòlida sobre quins són els seus valors, qui és ell, quin és el seu físic i quina és la seva ideologia, i li costa molt posar-se a la pell de l'altre i comprendre que les etiquetes de l'altre són una mica diferents. I també comprendre que les teves pròpies etiquetes són temporals, és a dir, que avui pots pensar d'una manera i d'aquí 10 anys potser penses...
Per les circumstàncies que hi hagi, no pel
sí,
moment...
Sí, i perquè tu canvies, perquè tu no ets la mateixa persona que fa 10 anys. I perquè si escoltes amb les oïdes obertes a l'altra persona, l'altra persona també li has de donar la possibilitat que canviï la teva opinió. Aleshores, una política entesa com això, pacifista i lluny del conflicte, és a dir, l'èxit de la política és aquella que evita el conflicte, que no hi ha unes males paraules al Parlament.
Que busca el consens, que busca un punt comú.
Exactament. I reconeguent que tothom té les seves particularitats i la seva identitat, i reconeguent que tots tenim el nostre ego, i que de vegades aquelles coses que defenem, ho explico una mica també al llibre, és a dir, arriba un punt en què a mi em critiquen un informe que vaig fer per la Casa Blanca, per els controls d'infeccions. Que em critiquessin aquell informe, per mi representava que m'estaven criticant a mi com a professional, com a persona, i em sentia doncs molt trepitjat, no? Paro un moment, respiro, sóc conscient de que simplement m'estan dient que hi ha unes frases que puc canviar el verb o que les puc expressar d'una manera diferent. Aleshores, entenc que aquella situació no és una catàstrofe ni que s'està acabant la vida per mi, que simplement puc millorar el document i prou. I això és tota la feina de la psicoteràpia, de gestionar el pensament catastrofista o del mindfulness, que significa estar present aquí amb els valors que són importants per tu. És a dir, que si en aquell moment saps reconèixer que hi ha una emoció molt forta en tu que és de frustració perquè l'altre no m'està donant la raó, però comprens que respondre amb males paraules només alimentarà aquell foc, i conscientment li dius, espera, un momentet, respirem 3 minuts, continuem parlant i segur que arribem a un punt intermig, no? És a dir, perquè el cos el que et demana normalment quan estàs sentint aquesta ansietat i aquesta frustració que t'estan atacant és respondre amb una bafarada de fum per fer callar l'altre i que l'ansietat desaparegui. És a dir, és un instint humà, la ira, la frustració. Mm. El que passa és que és un instint i, per tant, no neix de la consciència. Moltes de les coses que fem durant la nostra vida neixen de l'instint animal, que és l'amígdala o les estructures cerebrals més primitives. Mm. En canvi, si li diem a l'escorça cerebral, atura't un moment, pensa què és el que està passant, per què estàs sentint aquestes emocions, i reconduïm la situació.
Oriol Mitjà, On neix la llum? És el llibre que ha publicat i que si voleu entrar-hi, doncs segur que també, segur que en algun punt us reconeixeu, perquè com deia és un recorregut de la seva història, però que també en molts punts doncs és un lloc on molta gent ja ha passat en moments de fragilitat. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a tu, per avui i per sempre.
Ara tornem.
Àngel Jové va ser un dels creadors més polièdrics del país. Ara, al Museu Tàpies presenta Àngel Jové, d'Intacto, la seva primera gran retrospectiva, comissariada per Maria Josep Balsac, una constel·lació d'obres i temps heterogenis que explora el poder de la imatge com una eina de pensament crític. Un relat que parteix del present per reobrir dilemes d'avui i recordar-nos el risc de repetir la història.
Inauguració amb entrada lliure dijous 19 de març a les 7 del vespre al Museu Tàpies. Més informació a museutàpies.org.
Pare, mira qui et vol felicitar.
Avi, moltes felicitats.
La vida s'ha de veure i sentir. Per això, a General Òptica, també cuidem la teva audició. I ara tens els audiòfons a meitat de preu. General Òptica.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. 19 de març, bon dia del pare. El Cort Inglés, a la botiga, web i app.
Ja coneixes l'obra de Gaudí, però no l'has vist mai així.
Descobreix Casa Batlló Contemporary amb Billon de Façat, l'exposició temporal de United Visual Artist, un viatge immersiu per la llum, la geometria i els ritmes ocults de la Casa Batlló. Disponible amb entrada independent o amb la visita al monument. Entrades a casabatlló.cat.
Pors. Tots en tenim alguna.
T'agraden els tios, no?
Les pors ens paralitzen.
Casa't amb mi!
Ens fan dubtar, desconfiar.
Qui d'aquí ha perdut alguna cosa?
Què insinues?
Ens fan callar quan voldríem cridar.
Tots tenim els nostres secrets.
Les pors no ens deixen ser qui som, qui volem ser. Però quan ens enfrontem, ens fan créixer.
Jo mai mai. Nova temporada disponible a la plataforma 3Cat.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
La nostra increïble banana de primera està només 1,09 al quilo.
Un 26% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
La tarda de Catalunya Ràdio. Que no surti d'aquí.
Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, nen.
Nen? Marta Montaner, bona tarda.
Hola, Reis.
Creieu que el que no surti d'aquí és molt diferent al desembre que l'abril?
No, sempre hi ha un motiu per estar excitats.
Oi que no fa cara de porter,
no?
En Roger?
No.
Hi va haver un moment que l'Espanyol va pensar el mateix, que em feia cara de porter, i em van cedir a un altre equip.
T'ha agradat algú durant el programa, m'han dit?
Ai, ai, ai. És que hem fet una entrevista que he sentit que ell tenia ganes de fer l'entrevista, que a vegades tros entrevistats...
Tenia ganes de fer l'entrevista o tenia ganes d'estar prop teu?
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà llit.
Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4,000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Rebo, rebo, revolu, plus, la revolución la de Ocasión Plus.
Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
No passa res, un dia o diumés, un dia o diumés passarem. No passa res, un dia o diumés, un dia o diumés passarem. No passa res.
Què passa?
Hermínia, pot apagar la tele, sisplau?
No,
escolta,
és que... Perquè no, està tot el mira, jo volia... Sí, perquè estem aquí veient el Parlament.
Sí.
Gràcies,
sí.
La resolució, sí. El conflicte escolta, polític... Escolta, on és el llaç d'en Puigdemont, jo no?
El què?
El llaç. Que posa
quin llaç?
El llaç.
Ah, sempre deixen la butaca avui de Junts, sí, és la butaca de...
I per què? Per què?
I posaven un llaç groc. És no hi és, avui. Ah, no hi és.
Per què no hi és?
Ah, no ho sé.
Què ha passat?
Que pot parar la tele, perquè és que no...
No, no, no. Mira, hi ha una noia... Ah, mira!
No digui, no digui el que... No, Hermínia,
no,
ara ha sortit.
Sí, ha sortit, ja ha fet el pla.
Sí que hi ha allà, sí que hi ha. Diria que és més gran que abans.
Que la butaca.
Ha fet unes dimensions, aquell llaç.
Sí, sí.
Per defensar els serveis públics del benestar de la ciutadania, per impulsar i garantir...
Bueno, per impulsar i garantir les cançons que ens porten l'Albert Miralles.
Ara
això català. Són molts anys de ràdio, Ostrella, aquests lligams sí, impossibles.
Tu, te'n recordes o no?
Sí, perfectament. Escolta, que tornen Dan Peraldo i el Cus, ara. Mireu-nos,
fa 22 anys d'això,
22.
No,
sí. 22 anys. Una abraçada, als companys de Ràdio Sabadell i companyes.
Quants anys tenies, Ricard?
13 anys.
Hòstia.
Feies imitacions,
Sí.
Ho puc explicar?
Sí, tant.
Ens va arribar... Jo feia un programa amb Santi Ricard. Una abraçada, Santi, actor, sí, actor de Bigatà, que viu a Sabadell fa molts anys. I a Manolo Guerrero, una abraçada també. I ens va arribar un CD d'un...
Un casset.
D'un adolescent ple d'imitacions. De Rajoy a... Bueno, que devia ser Aznar, Zapatero...
Un programa de Pere Ràdio i vam enviar el programa.
I el vam fitxar, sense pagar. No, oi que no cobraves?
El primer any no, el segon sí.
El segon ja vam pagar.
Si no poden treballar els nens de 13 anys.
Però el Ricard negocia bé.
Fent una secció de política internacional amb 13 anys.
Ostres.
Uau.
Bueno, el Macaula i però... de la ràdio catalana.
I escolta'm una cosa, aquesta cinta de casset es pot recuperar d'alguna manera?
Jo no la tinc, però es pot parlar amb Santi Ricard. Santi, t'invoquem.
Això hauríem de fer.
Sí, però tu, Ricard, no la tens localitzada?
A casa dels pares jo crec que sí que la trobaríem.
Jo juraria, Ricard, que t'estàs fent vell per moments i estàs dient casset per un CD.
No, era un casset.
Segur?
Sí, tinc els cassets.
Haurem de buscar. El vell sóc jo. Escolta, d'en Pere Albu i el Comboi.
Vinga, va.
No passa res si t'ho diu una mica més, que és el que diu aquí en Dan Peralbo en aquesta cançó, que és una cançó d'una relació ja trencada.
Té ganxo,
Té molt ganxo, aquesta cançó.
Això sona potent,
Per la porta gran, aquest noi de Torelló, que, vaja, és el nostre amic Jagger Patri.
Com?
Carai, no t'hi poses per res,
De seguida, els temes pendents. Però abans, avui donarem veu a una bona causa. Avui, en nom de Arrels Fundació, saludem l'escriptor Pol Guasch. Pol, bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Bon dia.
Avui voldria fer-te una pregunta. Tu saps què és la indefensió apresa? La indefensió apresa és l'actitud a la qual et porta el fet d'estar exposat contínuament a estímuls negatius que no pots evitar. És el que els passa, per exemple, a les persones sense llar que viuen al carrer, que moltes vegades naturalitzen, aprenen, que estan en unes condicions adverses. Aquest concepte, i molts d'altres, els he pogut consultar al Diccionari del Sensellarisme, que ha editat Arrels Fundació amb la col·laboració del Termcat. El diccionari neix de la necessitat de disposar d'una terminologia precisa en català per parlar de la problemàtica i vol ser una eina d'inclusió per lluitar contra l'estigma, perquè les paraules importen. Si vols saber-ne més, visita arrelsfundació.org. Moltes gràcies.
Fundació Arrels.
Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Un acord per dotar Catalunya d'un nou pressupost.
Esperem que la cosa torna a fluir.
Avui dura un nom de recursos.
Pressupost.
Dura un nom de pressupostos.
Molt poc.
Poder accedir a un habitatge digne.
Tinc una casa a la platja.
Viure en barris segurs.
Sí, a Pedralbes.
Oferir oportunitats als joves.
Que jo sóc jove.
Disposar d'infraestructures de primer nivell.
El que és que més gran.
Els catalans i les catalanes ens demanen trobar allò que ens uneix, que és molt...
El Barça.
Per damunt d'allò que ens separa.
El Madrid.
Moltes gràcies.
Hola, adeu.
Vaya, vaya, vaya.
És l'hora dels temes pendents, amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Carles Roig i Ona Villamata. Bon dia.
Bon dia.
Els temes ens queden pendents, Jovany.
Doncs hem d'abordar molts temes avui, Ricard. Per exemple, comentarem aquest estudi que hem avançat aquest matí, segons el qual Espanya lidera el rànquing europeu de presència de cocaïna a les seves aigües residuals.
Així és, Jovany. És un informe de l'Agència de la Unió Europea sobre drogues que alerta que la presència d'aquesta droga horrible, m'atreviria a dir, a les aigües residuals del continent,
fa molt mal.
Ha crescut un 22%.
Sí.
Armínia, calma.
I d'on surten aquestes aigües residuals?
Doncs de del
pipi. Del vàter d'en Joan?
Ja hi som.
Suposa que vol dir en Joel.
Armínia, va.
I la resposta és que no, Armínia.
No,
i continguis una mica.
No, prou,
perquè al final, a base d'anar repetint la brometa, la gent
no
es pensarà que el Joel...
I el
Joel
si almenys em convidessin quan vaig als llocs, però això tampoc passa, Armínia.
Deixem-ho estar. Mira, ell vol que el convidin, no? A una ratlleta, no?
Escolti, Armínia, per favor.
Però la ratlleta o el porret? Perquè a vegades és el porret, a vegades és la ratlleta.
Et veig molt nerviós. Molt nerviós, et veig. Potser hauries d'anar a fumar un porret, no? Que et relaxi una mica.
Vagi-se'n a la merda.
Però clar, si després tens pipi, fes l'honorable.
No, a la seva boca el fareu.
Perquè això
ho
fas al mar.
No, home, Ricard.
T'ho trobes.
És que m'escalfo.
Prou, en tot cas. Parlem d'aquest increment de la
cocaïna. Cocaïna a les aigües de diverses ciutats del continent.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Chiringuito.
Josep Pedro.
casualitat que
aquest home arribi just. Te calles. Sí. Les aguas residuales de Manchester no han encontrado cocaína. En las aguas residuales de Manchester han encontrado colonia. La que ve a Guardiola.
Sí, doncs mira, Pedrerol, també hem de parlar de futbol perquè aquesta tarda el Barça juga el partit de tornada dels 80 final de la Champions contra el Newcastle.
Guardiola.
Tens una obsessió, Pedrerol.
Guardiola, qué pena. Qué lástima que das. Arbeloa. ¡Te ha vuelto a pintar la cara!
Es veritat, que Arbeloa le ha pintat la cara a Guardiola, es veritat. Però,
Arbeloa, siguiendo tus consejos, els seus consells, perquè sóc català, Arbeloa ha meado con la suya.
Sí, és el que va dir Guardiola, que cada uno mea con la suya.
¿Sabes qué, Guardiola?
Tantes facturetes, eh?
En las aguas residuales de Madrid tampoco han encontrado cocaína. En las aguas residuales de Madrid han encontrado a Pep Guardiola, porque Arbeloa se ha meado en su cara. ¡Empezamos!
Fins aquí.
Un moment, què ha sigut?
El polen. Aquesta primavera, els al·lèrgics lo vamos a passar muy mal.
Alerta pels al·lèrgics. Sí, sí, més temes, jugai, sisplau.
Para de fer això. També hem de parlar de multireincidència, perquè ara fa un any que els Mossos d'Esquadra van engegar el pla Campai contra la multireincidència. 12 mesos després n'han presentat els resultats.
Torna a ser correcte el que dius, Jovany, perquè els Mossos d'Esquadra asseguren que han fet 613 detencions i, atenció, 28.000 identificacions de persones que acumulaven en total 60.000 antecedents.
65.000.
Quants he dit?
60.000.
Bueno, escolta, ara vindran de 5.000 antecedents.
Són 5.000. 5.000...
Per aquest motiu, tenim en línia ja la consellera d'Interior i Seguretat, Núria Parlon, i també el mosso d'Esquadra responsable d'aquesta campanya, és el sergent Guarro.
No, perdoni, perquè... Sí. A veure, una cosa, vostè ha tornat a fer la pausa entre sergent i Guarro.
No, el sergent Guarro, he dit.
No, sí. Perquè si... Vale, pues, vostè ara li diré Ullastrell. No, per exemple.
No, he dit Guarro. Venga,
sí, és que no sé per què és el Guarro.
Vostè perfectament...
Si el seu cognom és Guarro...
Con la venia. Vostè és perfectament conscient de la pausa que fa entre sergent i Guarro. A la tercera, lo mando pa la...
A veure, consellera Parlon, bon dia.
Sí. Hola, bon dia, què tal?
Sí. Quina valoració em fa d'aquest primer any de la campanya Campai?
Pues así asá, ¿no?
Ai, así asá. No se la veu gaire contenta.
Bueno, es que si vostè recorda, ¿no?, ja vam fer un anàlisi de la campanya quan feia 6 mesos, ¿no?
Sí, 6 meses.
Llavors... No cal que faci la traducció en castellà, sí, perquè...
No, si jo faig una funció d'apoio a la... Perdoni, sí, consellera, a sus peus, a sus
peus. Llavors,
li beso, no... Li puc besar sus los peus?
No, vale. Senyor Guarro.
No li beso los peus.
D'acord? Aleshores, pues ja vam identificar, no?, tots els multireincidents, no? Llavors, què ha passat?
Què ha passat, no? Què ha passat?
No, pues ha passat que 6 mesos després, o sigui, ara...
Per favor de callar, vostè, no? Guarro.
Sí, calli, Guarro. Per favor.
Señora consellera, no se quedi callada, porque en la situació...
Li deien al sergent que callés.
Sí, perdona, jo
també t'has cregut, Guarro...
No.
Vostè a mi no me dona ordre la senyora consellera Valent, la Xena, la Guerrera.
Si me permeten, continuo.
La meva generala,
Cleopatra. Continuo fent una valoració, no? Pues vam identificar tots els multireincidents, no? Llavors, què passa? Pues ha passat que 6 mesos després, o sigui, ara, no?
Ara va dir.
Exactament els mateixos identificats que fa 6 mesos, precisament perquè... Perquè són multireincidents.
Ja, em sembla que l'estic seguint. No?
O sigui, clar, és que la delinqüència no augmenta, no? Perquè sempre són els mateixos reincidents.
Sempre
però
mateix.
No l'haurem de tenir més malfactor, no? Per culpa d'un error en la concessió de la campanya.
Sí, això és verdad. A veure, ha de ser verdad. Tengo que decir que això ha sigut una mica culpa mía.
Però què és el que ha passat?
Sí,
bueno, sí, però en català. Sí. Va, bueno, en català.
A veure, però ara per què sona la música aquesta? Jo de veritat que m'estic a punt de marejar. Anem a veure, jo, és que antes, jo, com moltes vegades l'he explicat, jo estava a la Guàrdia Civil, però quan em vaig enterar que...
No, aquesta història ja la sabem, és igual, no ho torni a explicar.
Era vaig fer número la senyora i vaig dir, me tinc que fer Mossos de Quadra.
Ara guanyo més.
Més diners guanyen, ara.
Exacte, ara guanyo 4.000 pavacos a l'any. De més, consellera, li gràcia i li don al seu peu.
No, fem el tema, sisplau, ha passat amb els peus, vostè té un problema amb els peus.
Una mica de
tinc una mica de fetiche, sí, le dic que digues la veritat que sí, però l'error en la campanya s'ha donat perquè, a veure, com se llama la campanya?
Campai.
No, el subtítulo,
Ah, sí, campanya contra la multireincidència.
Ah, no, entonces, allà veuran, què és lo que jo, com a sergent, he ordenat a los Mossos sota el meu comandament. No, sí. Sota el meu
comandament. Comandament, molt bé. No, ja ho havia dit bé,
Bueno, allò de que un rellotge dona la hora bona, ni que sigui una...
Bueno, el tema, senyor, què està dient?
Li he ordenat a pillar a lo multiresident, li he dit a lo Mosso. Aneu a por lo multiresident. Sí. Multiresident. Què ha passat? Perquè lo malo, lo lladre que sustraen la cosa, lo morillo de la Rambla, todo eso, s'han dado cuenta del fallo en Matrix que ha habido. Vale. I cuando la patrulla del Mosso a la vena procedía a efectuar una detención campai contra la multiresidencia, la romana, per exemple, decía sempre, és mi primera vez. És mi primera vez. Entonces, el mosso pensava, hòstia, si és la primera vez...
Morillos, romana, tot això...
No, però que los romanos sembla que no, però són... Cuidao, los romanos, ¿sabes? Són persones...
No, no parli de nacionalitat.
No,
que no digui la nacionalitat de ningú. No,
la senyora de Rumanía...
No és rellevant.
Vale, pues la senyora de l'Europa de l'Este, vale, pues decía, pero si és la primera vez, Llavors, el mosso decía, hòstia, pues llavors no és reincident, ergos. No tinc que procedir a efectuar la detenció.
Exacte.
I lo soltava.
I així estem.
Romana campando por
la... Deien, no, és la primera vegada, llavors. Clar, estic entenent-la.
Perquè l'ordre era multi-re-incident, sí o no? Sí.
I llavors estem cada dia, pues, detenint exactament la mateixa gent, no?, que ja ens coneixem, pues, tot pel nom, no?
Efectivament, com si ja parlé, jo inclús alguno hem entablat una mica d'amistat i tot.
Sí, perquè es coneixen, no? Home,
al final, de tant reincidir i multi-re-incidir, per exemple, un xava, ara que se va reir, consellera, que no lo voy a aplicar.
A
un chaval que le han detingut 17 veces por robar relojes, pues sí. Ya son molt a mí, pues a base de parlar. Y bueno, le iba a decir, pues mira, a mí me agradaría conocer Marruecos y al final aniré esta Pascua con la mujer y los nens a ver a Marruecos.
Doncs si hi ha qualsevol novetat ja ens avisen.
Anirem a Marraquer,
una pausa i anem a
Casablanca. Casablanca la película.
Es que retirar,
se'ns ha fet gran.
Tot és possible un dia de partir.
I en l'últim minut del temps afegit és capaç d'aconseguir el gol de l'empat.
Arriba l'hora de la veritat a la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15, la TDT del Barça Newcastle a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Fa anys, la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El 21 de març, el hall del CCCB acollirà l'acte central del Dia Mundial de la Poesia a Barcelona. Que vingui el sol com una festa invocarà mort, vida i primavera amb una intervenció audiovisual, poesia, música i dansa amb el col·lectiu Portal Fuga, Oriol Sauleda, l'Aranà i la companyia Laia Centenac. Accés gratuït amb reserva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't.
El 21 de març, Maria Jaume presenta en estrena absoluta el seu nou disc, Santo Domingo Forever, a l'Auditori de Girona. Un àlbum que obre una nova etapa artística amb referències a la tradició i un realisme màgic propi del Mediterrani. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't. A Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Ens truca el Jordi avui. Jordi, bon dia.
Bon dia, guapíssim.
Què tal, Jordi? Com estàs?
Pues igual que vosaltres, molt bé.
Des d'on truques?
Des de Barcelona.
Perfecte, Jordi. Doncs anem a la primera pregunta. Te'n donaràs una cantimplora del 3CAT. Vinga. Exacte, Jordi. I atenció, perquè aquesta primera pregunta va d'esport.
Oh.
Jordi, et puc dir Giorgio?
Giorgio Armani. Ai, Giorgio, sí.
Doncs, Giorgio, sí, com segur que sabràs si vius a Barcelona, diumenge passat es va celebrar a la ciutat comtal la 47a edició de la Marató de Barcelona. Sí. I dic que segur que ho sabràs perquè no hi ha durant l'any un esdeveniment a la ciutat que doni tant pel sac, si em permets l'expressió. La mobilitat d'un 1,5 milió de persones, Giorgio, condicionada perquè un ramat d'altres persones volen córrer. Volen córrer! I ja està, volen desplaçar-se al trote cochinero per la teva ciutat i volen fer-ho tallant carrers. Com més carrers, millor. Com més transitats, millor. Com més amples i més artèries vitals per la circulació de la ciutat siguin els carrers, millor. I tu diràs, per què? Per què no se'n van a córrer per Montjuïc o per Collserola o a la punyetera merda o a donar voltes a una pista d'atletisme?
No, Collserola no, hi ha la pesta porcina.
Ah, no, clar, hi ha la pesta porcina. Doncs jo t'ho diré, Giorgio, perquè volen que els miris. Volen que els miris amb les seves bambes i la seva roba tècnica i la seva cara vermella i desencaixada. I com que quan van sols no els mira ningú, doncs s'ajunten i fan lobby i et paralitzen la ciutat per obligar-nos a mirar-los com corren. Que ben tirada aquesta música. I a mi, més enllà de les molèsties logístiques, Giorgio, no em sembla bé perquè el que estem fent és, resumint molt, aplaudir una colla d'addictes. Són víctimes de la runorèxia, Giorgio. Ells mateixos ho diuen, que córrer enganxa, i si enganxa és una droga, i la prova que córrer és una droga és que córrer a llargues distàncies i drogar-se poden semblar opcions de vida contraposades, però no ho són tant. Si tu agafes un tio que es punxa heroïna i un tio que fa maratons, només els distingeixes per la roba. En pilota són exactament iguals si no mirem les dents, que els runners les tenen blanques i els yonquis les tenen negres. Semblen molt més vells del que són, tenen les arrugues d'expressió molt marcades, tenen la pell enganxada als ossos i tenen sobretot aquella mirada perduda, trista i vidriosa de qui ja ha entregat completament la vida al vici de l'evasió. Per què es droga la gent, Giorgio? No m'ho diguis. Per evadir-se. Per què corre la gent, Giorgio? Per evadir-se, també. Com s'ho fan? Doncs es veu que hi ha un moment que ja tenen tanta poca sang al cervell que entren en una mena de nirvana sense preocupacions, que ves per on és exactament la mateixa sensació que busquen els yonquis quan es droguen. I ara, Giorgio, té la pregunta.
Saps, eh?
Calla, Armin. Giorgio.
Digue'm.
Quants quilòmetres has de córrer per completar una marató? Et dono quatre opcions. Opció A, 2 quilòmetres. Opció B, 4 quilòmetres. Opció C, 42 quilòmetres. O opció D, 4.200 quilòmetres.
Temps.
La C, encara que m'agradaria que fos la primera, però és la C.
Ai, Giorgio, com ho saps? És la C, efectivament, sí.
Resposta correcta, tens una cantip fora del trascat. Anem per la segona pregunta, que és de puntuació. Com més punts, més possibilitats de concursar divendres presencialment i guanyar fins a 200 euros.
Efectivament, Jordi, i torno a dir-te Jordi, si no t'importa. I aquesta puntuació serà en funció de com te'n surtis de la pregunta de la categoria d'ètica i moral. És una situació, tu l'has de resoldre i nosaltres valorem si has estat prou bona persona. D'acord, Jordi?
Ok.
Vinga, som-hi. Ai, Jordi. Se t'ha suïcidat el gat.
No.
No s'ha escapat. No ha caigut. Ha agafat, s'ha posat sobre la barana del balcó del teu 8è pis, ha mirat el buit, ha fet balanç, ha mirat enrere, ha vist la resta de la vida que li espera tancat en un pis amb una persona que no suporta, que ets tu, i ha decidit que prefereix morir.
Hòstia.
Tu te n'adones en arribar a casa de la feina. Et trobes una rotllana de gent davant del portal, Jordi. Una senyora desmaiada. Un senyor cridant, ¿por qué, señor, por qué? T'hi acostes i allà veus l'estampa. El Mixo, el teu Mixo, el teu gat estimat, que ha passat de 3 dimensions a només 2. I ara te'l pots endur i penjar-lo a la paret del menjador com si fos un tapís. Estàs en xoc, evidentment, Giorgio. És el teu primer contacte amb la mort d'un ésser estimat. El teu avi no compta perquè no te l'estimaves, ni ell a tu tampoc. La gent de la rotllana es dispersa i tu et quedes allà, desenyolls a terra, plorant, amb el teu gat en 2 dimensions a les mans. I llavors apareix una persona. Ai, Giorgio. És una mena de King Africa amb barba i turbant que arriba volant amb una catifa voladora i se t'asseu al costat. Et diu que si li acaricies la calva, et concedeix un desig. Li acaricies la calva. I et diu que endavant amb el desig. En aquell moment no penses en la pau al món, ni en la independència de Catalunya, ni en la Copa d'Europa pel Barça, ni en la teva immortalitat, ni tan sols en la teva pròpia economia. Estàs tan afectat per la mort del Mixo que li dius que el teu desig és que ressusciti. I llavors el geni aquest et diu que vale, però que la resurrecció no entra en la tarifa plana de desitjos. És un desig premium. Si vols que ressusciti el Mixo, hauràs d'ordenar la mort d'algú, un humà, el que sigui. I ara, Giorgio, ve la pregunta. Què fas? Què fas? Qui tries que mori perquè ressusciti el Mixo? o deixes perdre el desig?
No.
Escolta, mira, tinc un mitjo, com dius tu, que es diu Messi, i m'agradaria que es resultés de totes formes.
D'acord. Pobret. Llavors has de matar algú, has de matar algú.
Aquí m'has de matar algú,
Jordi. Pues mira, el Netanyahu, si és que no està mort.
Molt bé.
És un bon apunt, és un bon apunt. Sí.
Francesc Garriga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què? Puntuació.
Un 9.
Un 9. Jovany?
9.
Joel?
Un 9 i mig.
Perquè la 27 i mig!
Hòstia!
Una bona puntuació, Jordi. Veurem si vens a concursar divendres. Gràcies.
A veure si puc. Gràcies.
Una abraçada. Si
sí, vol dir?
Que si aconsegueix la puntuació.
Ah, va.
Garriga, tens 30 segons. Què faràs a la tarda?
Doncs mira, avui anirem passejant fins al Camp Nou amb la Marta Carreras.
Molt bé. Aclar que avui teniu tarda.
Avui hi ha futbol molt d'hora i empalmem amb la TDT.
És tarda de ràdio.
Exactament. I amb la Marta Carreras ens anirem trobant gent pel camí. Que no ens trobem el Minguella...
Oh, l'Enric Segut te'l trobaràs, suposo. Oh, no?
Sí. L'Enric Calpena, no.
El Maldonado, el mític Maldonado.
Josep Maldonado, doncs si ens el trobem parlarem amb ell i acabarem trobant-nos amb la Laia Tudel a les portes de l'estadi.
Fantàstic.
Què et sembla?
Doncs avui t'escoltarem aquesta passejada de primavera.
Clar, home, fa bon temps ja. És preciós, això.
La primavera, la sang altera.
Sí. Tot està alterat.
Molt
alterat. Ara tornem a la Renaixença.
Molt alterat, sí.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. Israel assegura que ha matat el ministre responsable de la intel·ligència de l'Iran, Ismail Khatib. Seria un nou cop al règim l'endemà de la mort d'una de les figures clau, el cap de seguretat Ali Larijani, juntament amb el responsable de la repressió de les protestes ciutadanes. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha autoritzat l'exèrcit a matar qualsevol alt càrrec iranià sense necessitat de cap autorització extra. Més notícies, Marta Prat.
El president d'Ucraïna es reuneix a aquesta hora a la Moncloa amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en un moment en què Kiev treu pit de la tecnologia bèl·lica que ha desenvolupat per abatre drons iranians. Volodymyr Zelensky té previst un parell d'acords en matèria de defensa a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Zelensky busca suports per no caure en l'oblit en un moment en què els Estats Units posen la mirada en l'Iran i es desentenen de la guerra d'Ucraïna. Amb aquest objectiu arriba avui a la Moncloa, firmaran Pedro Sánchez un acord per enviar més armament a Ucraïna, un radar en concret dissenyat per Indra i un potent sistema antidrons per combatre els míssils russos. Zelensky arriba a Madrid després de veure's amb Macron i Starmer. És la quarta visita del president ucraïnès a Espanya des de la invasió russa i Sánchez reivindicarà avui mantenir les sancions a Rússia i encara més ara que Putin es veu beneficiat per la crisi del petroli derivada de la guerra a l'Iran. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Junts per Catalunya acusa el president Salvador Illa d'haver abocat el país al fracàs i assegura que la seva credibilitat fa aigües després de retirar el projecte de pressupostos. Ella ha volgut evitar l'enfrontament amb el principal partit de l'oposició al Parlament, on a aquesta hora està responent les preguntes de tots els grups. Anem cap allà, Albert Prat, bon dia.
Bon dia, missatge molt contundent del partit de Puigdemont contra la maniobra de Salvador Illa. La cap de files de Junts, Mònica Sales, l'ha acusat d'estar jugant amb els sectors més castigats del país i li critica que encara faci bandera de l'estabilitat. El president ha evitat entrar en el cos a cos, però l'ha convidat a reflexionar quin tipus d'oposició està fent el seu partit.
Quina irresponsabilitat, quina inestabilitat i quin espectacle. No hi ha prou propaganda per tapar tanta incompetència.
Vostès han dit i diuen que no hi haurà pressupost a Catalunya. Hi haurà pressupost a Catalunya. Perquè avui hem arribat a un acord perquè hi hagi un pressupost a Catalunya. Amb responsabilitat, sí, perquè en moment demana responsabilitat i la pregunta és on són vostès.
I Esquerra constata que el gest a favor de l'IRPF no ha arribat, però deixa clar que continuen oberts a negociar els pressupostos d'aquest any. Albert Prat, Catalunya Ràdio Parlament.
La ministra d'Hisenda celebra l'acord entre Esquerra Republicana i el PSC perquè Illa retiri els pressupostos. Maria Jesús Montero veu com un pas important que Oriol Junqueras ja no posi la cessió de l'IRPF com a línia vermella per aprovar els comptes. Que, per fet, Hisenda sempre s'hi ha negat. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Maria Jesús Montero, contrària a traspassar l'IRPF a Catalunya, es desvincula de la decisió entre el PSC i Esquerra. Diu que és cosa del govern català i evita entrar en polèmica.
Tendrán que preguntar la Generalitat porque ha sido el president Illa, ¿no?, y el propio el señor Junquera los que han trasladado que parece que el acuerdo pasa por la retirada de los presupuestos y volver a llevarlo. Imagino que con la incorporación de algunas cuestiones que durante estos días ellos puedan acordar o puedan pactar, pero han sido ellos lo que le han explicado y ahí, evidentemente, el gobierno de España no ha tenido nada que ver.
Els pressupostos que també s'allunyen són els del govern espanyol. La ministra d'Hisenda, que s'havia compromès a presentar-los abans de finals de mes, evita concretar terminis. Ara diu el que importa és aprovar el decret de mesures fiscals amb el consens més ampli possible. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
La vaga de mestres i professors es trasllada avui a la Catalunya Central, Ponent i també al Pirineu. Allà, més de les reivindicacions de la resta del país, hi han volgut destacar els problemes específics de les zones de muntanya. Anem a la Seu d'Urgell. Joaquim Albalate, bon dia.
Bon dia, doncs sí, aquí una cinquantena de docents han tallat des de les 8 la carretera nacional 260 a l'accés de la Seu des del sud, més enllà del que reclamen a tot el país, com millors sous, menys burocràcia o la reducció de ràtios. També demanen més recursos per les escoles rurals, que diuen que estan abandonades des de Barcelona, i també lamenten que la falta d'habitatge a l'Alt Pirineu, amb poca oferta i preus disparats, fa que els mestres no puguin venir a treballar aquí. D'aquí una mitja hora està prevista una manifestació aquí a la Seu d'Urgell i també a l'Alta Ribagorça. Uns 200 docents han tallat la carretera nacional 230, arribats tant des de l'Alta Ribagorça com des del Pallars i l'Aran. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, la Seu d'Urgell.
I aquest matí ha obert a Barcelona l'edició número 35 del Saló de l'Ensenyament, centrada en l'assessorament als estudiants. Fins diumenge, 220 expositors seran l'aparador d'estudis universitaris, formació professional, que ja supera la meitat de l'oferta, idiomes i altres itineraris formatius. La retirada dels pressupostos ha suposat la cancel·lació de la sessió inaugural institucional. Fira de Barcelona, Sara Canyete, amb el suport tècnic de Josep Forns. Bon dia.
Hola, bon dia. Des de primera hora, milers d'alumnes omplen els dos pavellons on es concentra tota aquesta oferta formativa universitària i de formació professional, i també fan cua als punts d'orientació. Aquest és el servei que més valoren i el que una edició més s'ha tornat a reforçar. Dubtes a banda, les preferències, però pel que fa a famílies professionals entre els estudiants, es mantenen. Montse Oliveres és psicòloga i orientadora.
Salut atrau moltíssim a tots els nivells, bàsic, mitjà i superior. Després també atrau administració i gestió, això és un clàssic, però segueix tenint molt d'interès i, a més, hi ha molta oferta. Per tant, les notes de tall també són més assequibles. I aquesta nova d'intel·ligència artificial.
Josep Forns i Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Rècord de queixes a la síndica de Greuges l'any passat. Han augmentat un 10%, però l'increment és molt més clar en l'àmbit dels serveis socials. Es critiquen les llargues llistes d'espera i l'accés de burocràcia per accedir a ajudes i assistències. Barcelona, Marriera.
Bon dia. La síndica Esther Jiménez Salinas demana un acord de país per transformar l'administració pública. Assegura que les estructures han quedat envellides i cal canviar processos i mecanismes per evitar les llargues llistes d'espera per rebre una prestació, per accedir a una residència o per operar-se.
Serveis socials, 61%. Respecte a les prestacions i ajuts en l'àmbit de renda garantida, més del 55%. Augment significatiu també amb tot el que significa salut, amb xifres que ens acostem al temps de pandèmia, i la xifra més important continua sent drets i deures del pacient, 33%, però també hi ha un augment molt important en llistes d'espera.
Marriera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Esports, Marta García.
El Barça juga avui la tornada de vuitens de la Champions a 7:15. Barça-Newcastle en el Camp Nou amb l'empat a 1 de l'anada. El partit i tota la prèvia des d'una hora abans en la TDT de Catalunya Ràdio. Avui també se completen els vuitens de final amb estos partits a partir de les 9. Tottenham Atlètic de Madrid amb avantatge Matalasser, Bayern de Múnich Atalanta amb victòria en l'anada dels alemanys, i Liverpool Galatasaray amb els turcs, que en l'anada van guanyar per 0-1. Ahir ja es van classificar per als quarts de final el Madrid, el PSG, l'Arsenal i l'Sporting de Portugal. El Barça i el Badalona se juguen esta nit una plaça en la final de la Copa de la Reina de Futbol. Les blaugranes reben les badalonines en el Johan Cruyff després de l'empat a 0 de l'anada. El partit és a les 9 i qui guanyi, per tant, s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid en la final. Les matalasseres van eliminar el Tenerife. Per cert, en clau blaugrana, el Barça ha fet oficial la presidència de Rafa Juste fins a l'1 de juliol.
que és quan prendrà possessió Joan Laporta. I en waterpolo, el Sabadell jugarà esta vesprada a les 6 l'anada dels quarts de final de l'Eurocup. Els vallesans visiten la piscina del Marsella francès. També en waterpolo, però a partir en partits de la Lliga Femenina, Mataró-Sabadell a les 3, Atlètic Barceloneta-Terrassa a 8:45 i a partir de les 9, Sant Andreu-Catalunya.
Fins aquí les notícies.
Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Són de música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaj.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo.
Vine a viatges al Corte Inglés i anticipa la reserva d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Fes que el teu estiu es faci realitat a les Illes, Costes, Carib. Consulta'n les condicions. Reserva ara en viatges al Corte Inglés.
Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius?
Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí.
El meu fill està viu.
A 3Cat fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Del 10 al 19 de març, Dia del Pare, al Corte Inglés. A la botiga, web i app.
Arriba la novena edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià.
El 21 i 22 de març vine al claustre del Museu del Barroc de Catalunya i gaudeix de show cooking, tast i mercat amb alguns dels millors productes de proximitat i el camí.
I aquest any amb la cuinera salvatge Maria Nicolau i la cuina del Bages com a protagonistes.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat i l'oficina de turisme de Manresa.
Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Què poso? Doncs,
com, jo sempre l'explico.
Sí, sí, sí. Que vulguis, no, digue'm
què et poso. Sabeu que hi ha hagut un atemptat terrorista a una fàbrica de perruques? Sí. I diu, ara mateix la policia està pentinant la zona.
Però per què pentinen la zona?
Perquè és una broma que fan de
perruques.
Unes perruques.
Però
per
què... Va, calla, que arriba el jefe.
Déu us guard!
I visca el batlle!
La Renaixença.
Tres mil anys abans de Crist ja s'utilitzaven perruques. Per higiene, per evitar polls i altres bestioles, solien rapar-se el cap i llavors utilitzaven perruques per protegir-se del sol. També era un símbol d'estatus social, no? Les portaven sobretot faraons, sacerdots, nobles...
Collons, en Mainat també en porta de perruca.
Sí.
Bueno, però perquè en Mainat es calp.
Què dius, home? No es calp. En Mainat ho fa per un tema d'estatus social.
Ah, sí? Clar. És per estatus social?
Sí.
És perquè sàpigues que és milionari?
Clar, es va rapar el cap i es va posar una perruca.
Ah, sí?
Sí.
A veure, com ho fas? Ho fas molt bé,
Mainat.
Em fotré una mica de perruca.
Els segles XVII i XVIII són l'edat d'or de la perruca. A França, Lluís XIII en comença a portar perquè perd el cabell de molt jove, i Lluís XIV estableix que la perruca sigui obligatòria a la cort francesa. La mítica perruca blanca, que es converteix en símbol de poder...
Sí, no,
allò és com molt estrany, no? O sigui, tu imagina't que has comès un assassinat, o sigui, sí. Encara n'hi ha que em porten, eh? I t'ha de defensar un tio que sembla que l'hagin tret del carnaval de Vilanova, una mica.
Sí, és veritat. Els advocats aquests d'Anglaterra...
És veritat, que dius, va, em vas amb això, treu-te això, home.
Ja veus que aniràs a la presó si t'ha de defensar aquell tio.
Ah. Aquest tio no ha dormit amb tota la nit, saps? De juerga.
Les perruques blanques, que són símbol de poder, però llavors passaven aquelles coses que a mi em fa gràcia que el poder de portes endins a vegades és una mica ridícul. Perquè a l'època el color blanc de les perruques l'aconseguien empolsinant-les amb midó.